Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts. En 10 minuts arribarem a 1:15 del migdia. Gràcies, Carlos. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Us parla, com sempre, molt de gust, José Miguel Cruz. I, si em permeteu, començarem parlant de vacunacions o baixada de vacunacions o canvis de vacuna. Bé, des de l'octubre de passat, de l'any passat, des de l'octubre del 2023, va ser un mes on va marcar l'inici d'una nova epidèmia a Espanya, particularment també a Catalunya, on s'han registrat encara casos per nivell de població, no? Em refereixo a la tosferina. Sona antiga la tosferina, eh? Sona naftalinosa, sona que jo quan era petit em vaig vacunar de la tosferina. Hi havia una campanya on es vacunava de la tosferina. Ara això ha canviat. La majoria de casos, bé, de fet, els hospitals a tot Espanya ja han posat en marxa una alerta per aquest augment de tosferina en menors d'edat. Estem parlant de que la majoria de casos estan en nens d'entre 10 i 14 anys i és una malaltia, atenció, una malaltia que doncs té una incidència preocupant en dos sectors de la població. Primer, en els nounats. Això és realment preocupant, en els nounats, perquè la mortalitat entre els acabats de néixer, entre els nounats, és bastant elevada en qüestions de la tosferina. Això d'entrada ja preocupa i molt. I després en persones que tinguin doncs, altres malalties afegides, malalties respiratòries afegides, doncs també. Per això entraria dins de del que seria una normalitat, perquè persones que tenen ja malalties respiratòries, aquest tipus de tipus asma, tipus... Ostres, això ja és un problema. I a les nounats, sobretot, és una qüestió problemàtica de... perquè l'augment és important. I per què està passant això? Per què està passant això? Primer, hi han dades, per exemple, hi ha més casos en dones que en homes, s'augmenten. No només a Espanya s'ha multiplicat per 10, sinó que a Europa també s'ha multiplicat per 10. I els pediatres estan insistint en la vacunació de les embarassades. Estem parlant de que, per exemple, en els 4 primers mesos d'aquest 2024 s'han registrat la mort de 2 lactants prematurs per aquestes qüestions. És preocupant. Però per què està passant això? Per què de cop i volta la tosferina, que insisteixo, em sona antiga, em sona naftalinosa, em sona malaltia superada, o, si més no, amb una bona protecció, per què torna? I per què torna amb tota aquesta incidència? Per què torna multiplicant per 10? Per què? Doncs en parlem de tot això amb el doctor Ferran Mora Gallop, que és pediatre, va ser expresident de l'Associació Espanyola de Pediatria i portaveu de la Societat Espanyola de Vacunologia, perquè ho tenim tot aquí. Ho tenim vacunes i tenim les pediatres, tenim els nanos, els petits, que és on més incidència té, no? Ferran, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Cara, amb la tosferina, és que sona antiga aquesta malaltia, sona ja de dècades, i jo pensava que estava bastant controlada, però sembla que cada cop més això se'ns en va una miqueta de les mans, no?
Bueno, és veritat, és una malaltia, pensem, fent una mica d'història, que es va començar a vacunar a Espanya, concretament en 1965, en forma de campanyes de vacunacions. I després es va incloure per primera vegada amb un calendari vacunal al 1973 a Barcelona, en el calendari de l'Ajuntament de Barcelona, i després a Espanya en 1975. O sigui que portem més de 50 anys vacunant de la tosferina.
I primerament, sí, clar, primerament, sí, perdona.
Vacunàvem amb una vacuna que es diu de cèl·lula sencera o completa. Què vol dir això? Que la vacuna estava constituïda per tot el bacteri, la Bordetella pertussi, que produeix la malaltia. La qual cosa feia que aquesta vacuna, que aquella vacuna, era molt més immunògena, molt més efectiva, per dir-ho paraules més normals, no?
Sí.
Però ara, des de fa ja pràcticament 20 anys, no?, una mica més, es vacuna amb una, amb un preparat que només porta 3, 4 o 5 components de la vacuna. I per què es va canviar? Perquè la primera vacuna produïa efectes secundaris una mica molests, molestos, una mica de febre, una mica de malestar, una mica, alguna convulsió febril, i aquesta no els produeix, però és molt menys immunògena, produeix molt més immunitat. Per això, aquesta és una de les causes, és una de les causes de que hagin brots de tosferina que normalment, normalment es produeixen cada 3 o 5 anys.
D'acord.
A més, hem de tenir en compte que amb aquesta vacuna la immunitat es perd de forma molt ràpida, de tal forma que als 3 o 5 anys de l'última dosi, en aquest cas, a l'estat espanyol es produeix, s'administra als 6 anys, hi ha una davallada important de la protecció.
Carai, doncs llavors entenc que entre una vacuna menys efectiva que la que es posava i segurament hi ha gent que no es vacuna, perquè no sé si hi haurà gent que es vacuna, o és obligatori vacunar-se? No, bueno, vacunar-se no és obligatori mai, però es posa menys vacunes de tosferina? Suposo que els dos factors també poden combinar-se, no?
Exactament. Per una banda, aquesta davallada molt important, sobretot de la durada de la protecció, i després, perquè si bé la cobertura vacunal de l'embarassada, que és el punt clau per protegir el nadó i el nen durant els primers 3 mesos de la vida, és molt bona, encara que podria ser millor, és al voltant del 85%, la cobertura vacunal al primer any de la vida és molt bona, la cobertura vacunal als 6 anys ha davallat per sota del 80%. Per tant, aquí hi ha un marge de millora molt important, no?, d'assolir cobertures vacunals als 6 anys superiors als 80% i arribar al 95%. I l'altra cosa, evidentment, que és el que reclamem els pediatres de fa 20 anys, és que aquesta vacuna tingui una dosi de record a l'adolescència.
D'acord, d'acord.
Nosaltres dèiem als 14 anys, però ara és evident que amb les dades epidemiològiques que mostren un pic d'incidència entre els 10 i 14 anys, aquesta vacuna s'ha de posar com més tard als 10 o 11 anys d'edat.
Ferran, la fotografia que m'estàs fent, que correspon aquí a Espanya, és exactament la mateixa a Europa? Perquè, clar, ja també a Europa, la resta d'Europa s'ha multiplicat els casos per 10. Seria més o menys la mateixa fotografia?
És la mateixa, i jo diria que encara pitjor, perquè les cobertures vacunals a Europa, en general, són més petites, no? A Catalunya, mira, jo et diria que des de l'any 2015, que va ser l'any que va haver-hi el pic d'incidència més alt d'aquest segle, no?, els 4 primers mesos del 2024 s'han multiplicat per 3. O sigui, de 3.000 escaig número de casos de 2015, hem passat a quasi 12.000 casos. I tenint en compte, molt important, que hi ha una notable infradeclaració e infradiagnòstic, perquè ara ja no es poden fer en aquestes situacions de brot proves a tota la gent, i hi ha molta tosferina a l'adult que passa d'una forma molt inadvertida, perquè dona un quadre de tos inespecífica de llarga durada. De totes maneres, jo vull incidir que el punt clau de la vacunació de la tosferina és la vacunació de l'embarassada, perquè la tosferina greu es dona en el nen de menys de 3 mesos d'edat en forma de la tosferina maligna.
Entenc.
Mira, aquest any, l'últim informe que ha sortit del Ministeri, a Espanya han hagut 4 persones mortes per tosferina. Dos d'elles són lactants, de prematurs, exprematurs, de 2 i 3 mesos d'edat. Aquests lactants, posa l'informe, que les mares no estaven adequadament vacunades. Això què vol dir? Que segurament es va posar la vacuna tard i van transcorrer molts pocs dies entre la vacunació i el naixement del nen. Per això jo crec que hem d'insistir la vacunació precoç de l'embarassada a partir de les 24 o 27 setmanes. La recomanació oficial és entre 27 i 28, però jo crec que s'hauria d'assegurar que totes les persones, totes les dones embarassades tinguin la possibilitat d'estar embarassades davant de l'eventualitat d'un part prematur.
Doncs,
i després van haver-hi, sí. I després van haver-hi també,
sí.
He dit 4 morts, 2 persones adultes, majors, no sé l'edat perquè no ho posa, que tenien factors de risc.
Clar.
O sigui que és una mortalitat molt petita, però clar...
Però aquestes combinacions que hi ha, si són nadons o prematurs o lactants, i sobretot si tens altres malalties o altres complicacions que ho fan, que empitjora la situació i el quadre, bàsicament, seria això.
Això, sobretot doncs, els factors de risc.
Correcte.
Persones amb malalties cardíaques, amb malalties respiratòries cròniques, aquestes persones adultes s'han de vacunar amb una dosi de record, com recomanen moltes associacions mèdiques.
Doncs, doctor Ferran Moragallop, escolta'm, com sempre, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt amable, José Miguel, bon dia.
Doncs, bon dia, i aquesta és la situació, aquesta és la situació. Mireu la combinació curiosa, eh? Primer, un canvi de vacuna. Una vacuna molt completa, però que donava uns efectes secundaris, febre, un dia de malestar i tot això. Es canvia per una vacuna que no té aquests efectes secundaris, però que és menys efectiva que la primera. I després, la rebaixa de vacunació i... El resultat ja ho tenim. I a Europa encara estan pitjor que nosaltres. O sigui, que és una qüestió que... Perquè aquí encara, quan parlem de vacunació, Espanya té una cultura vacunar bastant superior a la resta dels nostres veïns. Això és una realitat contrastada, eh? Bé, de seguida parlarem d'una altra qüestió. No deixarem el sector sanitari, però en aquest cas parlarem d'una situació també molt preocupant. Estem parlant, per exemple, estem parlant de desabastiment de material sanitari de primera necessitat. Tal qual, desabastiment de material sanitari de primera necessitat. De seguida en parlem de tot això, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, però abans, va, anem a perdre pres, va, vamos a hablar del plan 1, 2, 3, el plan 1, 2, 3, de adelgazamiento, ¿por qué? Pues porque es revolucionario. Adelgazas de forma eficaz y natural, sin pasar hambre, y en solo 3 semanas, con la ayuda de los sobres y las cápsulas, vas a llegar a perder de 4 a 7 kilos. Y tenemos a Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clinitec, para explicarnos cómo bajar de peso y volumen. Hola, Enriqueta, ¿cómo estás?
Hola, Cruz, muy buenos días, ¿eh? Pues mira, todos sabemos que para adelgazar tenemos que controlar calorías, andar más, eliminar ciertas comidas, hacer dieta. Pero con el plan 1, 2, 3, lo bueno es que lo conseguimos en solo 3 semanas, bajando de 4 a 7 kilos menos, y aceleramos el proceso 5 veces más rápido que solo haciendo dieta. Es lo que marca esta gran diferencia. Y el plan es apto para todos, sin gluten, sin azúcar, para veganos, diabéticos e hipertensos. Y vamos a regular estos niveles.
Claro, y además el plan 1, 2, 3 es natural, con registro sanitario, claro, y no son batidos. Sigues comiendo y en solo 3 semanas vas a adelgazar de 4 a 7 kilos. Mira, sí. La primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar.
Sí, nos deshinchamos, evitamos retención, combatimos el estreñimiento, bajamos más de 2 kilos y 2 centímetros de volumen, tomando los sobres de piña.
La segunda semana vamos a renovar y a drenar.
Para que desaparezcan los michelines, la grasa acumulada, acelerar el metabolismo y tomando los sobres de naranja.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Efectivamente, nos van a ayudar a seguir perdiendo peso porque eliminamos grasa y en esas 3 semanas el resultado de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. Si lo quieres, no tienes que desplazarte a ningún centro, sin citas, todo por teléfono te ayudamos. Pásate ya al plan 123, alcanzarás tu objetivo rapidísimamente y con solo... Esta llamada, 650-51-52-53.
Y es económico, ya lo verás, 650-51-52-53 y vas a bajar de peso y volumen en 3 semanas. Y además es que me encanta, Enriqueta, el gel adelgazante de doble acción, que uh-huh. puedes poner solo para los oyentes de COPE Cataluña, ¿eh?
Sí,
que te parece
claro
que es espectacular.
Que sí.
Puedes regalarlo sí. si quieres. Y las galletas también, ya puestos.
No es que si quieras, tú me lo pides, yo lo pongo.
Eso es.
Para los oyentes de COPE que se lo merecen.
Ojalá todos me dijeran lo mismo.
Pues vamos a regalar con el plan el gel, que es extraordinario para reducir centímetros y eliminar grasa. Y luego vamos a poner, que nos tenemos que endulzar la vida, ¿eh? Vamos a poner esas galletas de pura fibra de cúrcuma que están riquísimas para el desayuno o para la merienda, ¿no? Gratis, con el plan 1, 2, 3. Recuerda que vas a conseguir perder de 4 a 7 kilos, que vas a bajar volumen, que este verano vas a lucir tu mejor bañador o tu mejor bikini porque te lo mereces. Y el plan lo tienes en tu domicilio por mensajería sin gastos de envío. 650-51-52-53.
Lo repito yo, el teléfono 650-51-52-53 y esa oferta para COPE. Llévate gratis con el plan 123, el gel termorreductor adelgazante con rolones y la caja de galletas de pura fibra llamando a ese teléfono. Además, ahí está Enriquete y todo su equipo pues para informarte sin compromiso de las bondades del plan 123. 650-51-52-53 y vas a decirle adiós de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas con el plan 123, 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets molt grans per tu també. Cuida't. I per tots. Adéu, adéu, adéu.
Bon dilluns de Pasqua.
I gràcies.
És, igualment. Doncs és un bon dilluns de Pasqua, festiu a moltes poblacions catalanes, i si mirem per població, podem dir que la majoria de catalans avui té festa. Per població, per concentració de població en aquestes localitats. Doncs feliç dilluns de Pasqua a tothom, i si teniu festa, encara més. Va, de seguida parlarem d'aquest desabastiment de material sanitari de primera necessitat. Concretament estem parlant de bosses d'orina i sondes que fins i tot s'han de reutilitzar, tal com ho estic explicant, s'han de reutilitzar, estem parlant de Catalunya, s'han de reutilitzar i hi ha persones que fins i tot estan patint infeccions bacterianes. De seguida parlem d'aquest problema que té un origen en la producció. Hi ha fàbriques que feien aquesta producció d'aquest tipus de material sanitari que han tancat i llavors tenen a moltes farmàcies desabastides. Costa molt que arribin. Fins que es reguli el mercat ja sabeu que això no és precisament una qüestió ràpida i àgil. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Así suena la canción del verano. Del verano disfrutando del mar en Baleares. Viaja a Baleares en barco y con tu coche con hasta un 40% de descuento. Viaja con Transmed.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
A Atenció, perquè Espaim està denunciant el desabastiment de material sanitari de primera necessitat, com bosses d'orina i sondes. Això ens porta a una situació realment preocupant, perquè moltes d'aquestes persones que les necessiten, i les necessiten de primera mà, algunes persones les han de reutilitzar, i això pot provocar, doncs, el que està passant a moltes persones, infeccions bacterianes de tot això, no? De fet, persones que tenen lesions medulars, per exemple, alguna discapacitat física o moltes malalties que impliquin una mobilitat reduïda són els principals clients d'aquest tipus de material sanitari que no sempre es troba disponible a moltes farmàcies per culpa d'aquest desabastiment, que no és culpa de les farmàcies, sinó de les fàbriques que ho fabricaven i moltes han tancat. Però parlem i traslladem aquesta pregunta al senyor Antonio Reyes, que és director general de la Federació Nacional Espaim. Antonio, bon dia, buenos días.
Hola, bon dia, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí con nosotros, Antonio. Bueno, ¿y a qué se debe este desabastecimiento de productos sanitarios, este tipo de productos sanitarios?
Bueno, el problema que tenim amb això és que des de fa al voltant de 3-6 mesos, sí, diguem, va haver un canvi de, diguem, en el sistema de producció a nivell internacional, va haver una fallida de productors i això va desembocar immediatament en un no subministrament de producte, el que en concret la bolsa de recollida d'orina. A partir d'aquí hem fet tota una sèrie d'accions d'intel·ligència política, de seguiment, de parlar amb els actors necessaris que s'han de parlar, i el problema que tenim és això, que el mercat no té capacitat de subministrar i, per tant, de repent, diguem, s'ha trobat amb moltes limitacions per subministrar el producte. Els productes van directament o en part a la red hospitalària, sí, i per tant els usuaris del dia a dia ens trobem que anem a la farmàcia a demanar el nostre producte, que tenim la sort de viure en un estat que la Seguretat Social te cobreix de forma crònica tots els productes que necessites. Val la pena dir això. Però això va molt bé sempre, excepte quan se trenca la cadena de subministre, que és ara. Vas a la farmàcia, jo en concret, un crec que sóc usuari, no? Fa més de 3 mesos que la meva farmàcia no m'aporta un producte que econòmicament no és car, però que és absolutament necessari per al dia a dia. I això, parlo del meu cas, que tinc, sí, mobilitat, que tinc una lesió medular paraplegia...
Un segon.
Però la gent que té una gran limitació de mobilitat, això és un producte que no tenir-lo significa tenir tranquil·litat o no en l'evacuació d'orina, i tenir-lo no significa tenir una capacitat de tenir una evacuació d'orina amb higiene o sense higiene, no?
Digues. Clar, la pregunta que t'ha de fer és quines persones necessiten aquest tipus de productes?
Bueno, és molt ampli. O sigui, jo diria que el col·lectiu nostre de la nostra federació, com Espaim, recollint persones a lesió medular i persones amb gran discapacitat física, però és molt divers. Ara, si parlo del nostre col·lectiu, pues qualsevol persona amb lesió medular, és a dir, caiguda de rodes, amb una mobilitat reduïda, amb una... La lesió medular, diguem, t'afecta el control de esfínters, no? Per tant, tothom que se tingui que sondar o que tingui que portar una sonda permanent, o tothom que tingui que tenir una orina controlada, pues el seu dia a dia, la bossa és necessària. O sigui, el volum de persones és molt ampli, no? I no tinc res altres patologies que jo desconec en aquest moment, no? Però que és molt ampli, és molt ampli. La població afectada és molt ampli i és un producte que és un producte tonto. És com recordar la pandèmia o los guants. O sigui, un producte tonto, de repente, un producte de baix cost, de repente se va convertir en un problema importantíssim, no?
Sí, sí, i fins i tot de luxe, perquè suposo que oferta de demanda els preus pujaran, però...
Sí,
què passa? Quina és la solució a tot això? On s'abastirà el mercat? Què diu el Ministeri de Sanitat de tot això?
O sigui, aquí hi ha dues coses. Per una banda, el Ministeri de Sanitat, la incidència política que ha fet la nostra presidenta, Maite Gallego, hem treballat amb la plataforma de pacients, o sigui, hem treballat amb el CERMI, en fi, s'ha fet molta acció. El Ministeri, al final, diguem, això està descentralitzat. Diu, pren nota i li diu a les conselleries que actuïn, però això, diguem, depèn de cada comunitat autònoma. I, per tant, cada comunitat autònoma, per això és molt desigual. O bé, per la concentració de població que tinguis, no? Barcelona i Madrid, òbviament, pues són sempre més afectats per volum. O bé, diguem, altres comunitats, diguem, el problema, diguem, lo gestionen d'una altra manera. És una qüestió també, sincerament, no? De voluntat, me sap greu dir-lo, no? Però és de voluntat de les... Diguem, és de voluntat, és un problema, no vull posar nom, no? És un problema de voluntat i cada comunitat autònoma té la capacitat o no de resoldre. El que sí que és el que tu avui compres bolsa d'orina i la compra saltiri de preu que abans. Però Què vol dir això? Pues que si un paquet de 30 bolses d'orina, que és un paquet mensual, podríem dir, no? Si mantenim una norma d'higiene, com a mínim, és una al dia, no? Si mantenim una norma d'higiene. Això en algun moment, igual costava, no ho sé, però improviso, 8 o 9 euros, no? Ara costa 30 euros, o sigui, costa el triple. Ara no és un preu inalcançable, no? Yeah. Per tant, és un problema de que efectivament, els fabricants, que és el problema real, la producció internacional, pues bueno, ha tingut una sèrie de reestructuracions, guerra d'Ucrania, increment de costos de matèries primeres. O sigui, hi ha tota una sèrie de factors que s'escapen inclús al control del nostre propi Ministeri de Sanitat, no? Si podem dir, no?
Sí.
S'escapa al nostre control, el mercat s'està reorganitzant, però evidentment totes les parts implicades han de treballar amb aquests diguem, distribuïdors, amb aquestes marques comercials que a la vegada van a parar un fabricant, pues cadascú, no?, des del seu lloc, ha de fer lo possible perquè això, diguem, canvi lo més avançat possible. Les dades que tenim és que això se pot prolongar fins a final d'any, no? Que durant aquest any pot evolucionar, perquè això significa que s'han de crear noves produccions, que el mercat s'ha reagrupat... No s'han dit això, però clar, la preocupació és que això va... Diguem, se manté el temps, no hi ha signes de canvi. I en paral·lel, també un altre producte que és molt més important, i és un producte que té una incidència més directa, és el material de sondatge. El material d'autosondatge vol dir... Tu imagina't tu, o sigui, tu vas a fer pipí, tu tens, com tothom, no? Vas a fer pipí, vas al lavabo, dones una ordre al teu cos i fas un pipí, no? Ara, de repente, és una lesió medular. Tu, per fer pipí, diguem, hi ha diferents fórmules, però jo diré una que és la de sondatge intermitent. Diguem, una sèrie de cops al dia, tens un producte... Diguem que té les condicions tècniques sanitàries adequades per introduir-t'hi la dintre de la teva bufeta i poder, diguem, extreure l'orina d'una forma controlada, organitzada, d'una forma neta del punt de vista sanitari, i pots fer el pipí pues, cada cop que et toqui, no? Que això pot ser 3, 4, 5 vegades al dia, 6 vegades al dia. Clar, aquest producte també està deixant de tenir subministrament fluid. Per lo mateix, aquí en aquest cas hi ha tota una reestructuració de mercat, hi ha tota una sèrie de tensions de mercat, i a sobre, diguem, matèries primeres, productes... En fi,
estem
en la mateixa història. Entonces, què ha de fer el nostre ministeri? Home, han de fer el que puguin, no? Però les nostres conselleries, jo crec que tenen capacitat de maniobra i capacitat econòmica per poder solucionar el problema. Per tant, hi ha un tema de que hem de continuar fent eco, perquè hi ha un tema, no dic falta de voluntat, però sí puc ser falta d'atenció, falta d'una atenció real, no?
Doncs aquesta és la situació. Suposo que al final el mercat s'equilibrarà, però clar, sense no hi ha signes, doncs és el que hi ha. Senyor Antonio Reyes, director general de la Federació Nacional Espai, m'escolta'm, gràcies per explicar-nos la situació, molt amable.
Gràcies, bon dia. Fins ara.
Bon dia, gràcies. Doncs és una situació social realment important. Quan hi ha aquest tipus de desabastiment, que no em sortia la paraula, doncs és on està la situació perillosa i que, bé, desencadena doncs, una guerra de preus, pràcticament. De seguida parlarem, i a més, és un d'aquests detalls importants que un producte tonto, per dir-ho d'alguna manera, perquè quan em refereixo a tonto, em refereixo que és un producte que no és car, que és un producte molt assequible, que és un producte sense problemes. Com es converteix en un problema realment important, com va passar amb les mascaretes en el seu moment? Un producte d'aquests tontets que no tenien gaire cost es van convertir en un problema d'àmbit planetari, en aquest cas pagant autèntiques milionades, qüestions que encara cuegen avui en dia. De seguida parlarem d'accessibilitat a menjadors socials, perquè la Sindicatura de Greuges de Barcelona està demanant solucionar els problemes d'accessibilitat d'un menjador social de la ciutat, i parlarem de què passa en tot això, què passa amb aquests menjadors. En parlarem de seguida aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, va, anem a menjar. Anem a menjar a la Cabrera Barcelona. Anem a menjar a carrer de la Barcelona, si vols tenir una gran experiència pels amants de la carn, al carrer Diputació 239, per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30. La Cabrera Barcelona, originari de l'Argentina, és un dels assadors més exitosos de Buenos Aires, creat pel xef Gastón Ribeira, creador i ànima de la Cabrera. Ja ho saps, pels amants de la carn, per la passió per la carn i el foc, la Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239. I de seguida parlem de menjadors socials aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Els articles 24 i 25 de la llei 13/2014 d'accessibilitat estableixen que els serveis públics, considerats essencials o d'interès general, s'han d'oferir de forma accessible. És a dir, que tothom pugui accedir sense cap mena de problema. Físic, en aquest cas. En aquest cas. Això s'ha d'avançar molt en moltes d'aquestes coses perquè no tots aquests serveis doncs compleixen tot això, no? Després que una persona amb discapacitat i mobilitat reduïda es dirigís a la Sindicatura de Greuges per exposar en el seu malestar per no poder accedir a un menjador social de la ciutat. Aquest és un problema que possiblement s'ha de posar en marxa, no? Tenim al telèfon el senyor David Bondia, que és síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. David, benvingut.
Molt bon dia.
Exactament, en aquest cas, què està passant amb l'accessibilitat d'un menjador en concret, d'un menjador social de la ciutat de Barcelona?
Sí, hem de recordar que a Barcelona menjadors socials d'àmbit municipal hi ha 16, i en concret un que està al carrer Paral·lel 97, ens entra una queixa d'una persona de 47 anys amb un 84% de discapacitat, amb barem de mobilitat reduïda i necessitat d'una tercera persona. Va a aquest menjador i està sent atès per al Centre de Serveis Socials del Raval Sud. Va a aquest menjador i es troba que aquest menjador és en un entresol i que hi ha unes escales que fan completament inaccessible per ell poder anar al menjador. Amb l'agreujant, en aquesta circumstància, que és un entresol que és d'àmbit municipal, però tota la finca és particular. Hi ha un ascensor, però ja històricament els veïns no han deixat mai que aquest ascensor pugui ser utilitzat pel menjador social. Per què es cull ell, aquest menjador social? L'escull perquè és el més és una persona sense llar, està dormint al carrer, està atès per Arrels, i és el més proper a on ell resideix. Per tant, ell demana poder anar a aquest menjador social i no pot accedir. Se li diu que se li pot facilitar el menjar amb règim de pícnic, és a dir, que algú baixi i li doni el menjar perquè se'l pugui menjar al carrer, o també se li ofereix la possibilitat d'anar a un altre menjador social que està al carrer Font Honrada número 8, que està a 700 metres. Mm. Tenint en compte que és poble sec, que és amb pujada, i per tant difícilment pot accedir amb cadira a la 2 o pot desplaçar-se 700 metres. Clar, això ens planteja a nosaltres una reflexió que ens dirigim a la Comissionada d'Acció Social, ens dirigim també a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i els hi preguntem si són conscients de les condicions en les que està aquest menjador social.
Clar, és el que hi ha. A partir d'aquí, què es pot fer per fer això? És que s'ha escollit malament el local, que no està complint totes les normatives que hauria de complir en aquest cas, com un local com cal. Llavors, a partir d'aquí, què s'ha de fer?
Clar, el que s'ha de plantejar és el que ens diuen, és no canviar la ubicació, però sobretot primer per canviar la ubicació s'ha de fer un pla d'accessibilitat. És a dir, nosaltres ens entra una queixa puntual, però el que veiem és que afecta un aspecte estructural que no s'havia plantejat abans a l'Ajuntament de Barcelona. S'ha de fer un pla d'accessibilitat, s'ha de, més enllà de l'ascensor, s'ha de veure si la resta del menjador social és accessible i reuneix les condicions d'accessibilitat, i també buscar solucions no només per a aquesta persona en concret, sinó solucions de caràcter general, tenint en compte que l'Ajuntament de Barcelona té una mesura de govern per elaborar un pla d'accessibilitat universal 2018-2026, també té una estratègia Barcelona per l'accessibilitat universal 2020-2030, i això no s'està complint. Per tant, l'única solució és traslladar a l'equipament o a l'altre espai, bueno, busquem altre tipus de solucions. Nosaltres hem anat a veure a aquest local, l'hem vist, hem vist que és veritat que l'ascensor no està a la mateixa escala on està el local, sinó és una escala del costat, però sí que ja està compartit i, per tant, sí que podria arribar l'ascensor fins a aquest pis, i el que ens plantegem nosaltres és que hem de buscar solucions i l'Ajuntament ha de buscar solucions que siguin adients a la situació d'aquesta persona. I també ens plantegem una situació, una reflexió molt més general, en el sentit que estem parlant d'una persona, 47 anys, 80% de discapacitat, amb un barem de mobilitat reduïda, i necessita una tercera persona, i és una persona sense llar. Per tant, la reflexió és: aquesta persona ha d'estar visquent al carrer. Si nosaltres sabem que els serveis socials no té competències en temes d'habitatge, però sí que li diem que s'hauria de coordinar perquè aquesta persona no pot estar visquent al carrer. I més amb una dada que ahir es feia pública, en el sentit de que el PIB a Barcelona ha augmentat un 2,8%. Ha augmentat la nostra riquesa a la ciutat, però de forma paral·lela també està augmentant les persones que es troben sense llar a la ciutat.
Doncs una d'aquestes situacions que possiblement hem de seure i reflexionar, sobretot les forces vives que s'han d'encarregar de tot això, o han de ser el trencagel davant de tot això, però és també una reflexió com a societat. Això és bàsic, en tot cas. Senyor David, bon dia. Síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, gràcies per la xerrada, molt amable.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Yo a Cuba sí que juega en mi puesto. Me entran ganas de seguir jugando a fútbol por ver a estos nenes jugar. Te da una ilusión, tío, una gana. Me cago en la mano, digo, ole, tú. Qué bonito, sí, tío, sí. Pero un central así, tío.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos, a las 9:30 de la noche, que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces dando vueltas, con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Doncs sí, després d'haver escoltat el síndic, un pensa que possiblement puja el PIB, però augmenta el sensellarisme en la mateixa ciutat. És això, que les diferències entre rics i pobres augmenten d'una manera fins i tot preocupant. No, fins i tot preocupant, no, preocupant, directament preocupant, eh? Bé, estem a punt d'arribar a la una. Després de l'actualització informativa amb la Pilar García Muñiz, en parlarem de turismociclitofòbia o algo així, no sé si exactament seria la terminologia. Bé, el cas és que l'augment dels ciclistes a Girona des de fa uns anys ha despertat diverses coses. La primera, un augment de negoci, un augment de comerços que es dediquen, fins i tot està a punt d'obrir la botiga dedicada al ciclisme més gran del món a Girona. En parlarem d'això, però també per aquest augment súbit i ràpid també ha creat el factor contrari, i és la turismociclismofòbia, en aquest cas. Bé, parlarem, no sé si és la paraula més adequada, en parlarem de tot això amb el president de l'associació Mouta en Bici, sobre els pros i els contres, d'on ve i cap on va tot això. Quin és l'origen de que Girona sigui pràcticament una capital a Espanya dels amants del ciclisme, per les seves vies verdes, etc. I d'on surt també aquesta fòbia. Però abans, si em permeteu, no sé si voleu canviar les vostres ventanes, les vostres finestres, perdó, perquè amb la... Quan dic ventanes és perquè vaig a dir lo de bricoventana punés, perquè les finestres modernes de bricoventana punés mantindran la teva llar fresqueta i acollidora, mantenint tot l'aire condicionat quan arribi l'estiu. Així que dona-li a la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres en bricoventana punés. Brico-ventana punés per a una comoditat màxima. Brico-ventana punés. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.